A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 16 minuts, no en queden 3 de telediarios, en queden 4. Aquesta és una frase que encara que fa anys que els telenotícies s'han imposat, oi? Això dels telediarios també ho fem servir tots plegats i en diu l'alcalde que en queden 4. És a dir, el dilluns anterior a les eleccions del 26 de maig hi haurà ple municipal, que serà aquell ple per dir, nois, que hi hagi sort i en fi. Alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora. Hi hagi sort i el peix està venut.
I el peix està venut.
Les dues coses es diran, em sembla.
I el que està per veure el 26 és si embotem una o embotem... Vaja, vagin a saber.
En principi queden 4 plens ordinaris. 4, o sigui el de febrer, març, abril i maig. I no descartem si convé fer-ne algun d'extraordinari perquè hi ha algun tema que ho requereix, doncs evidentment. Després hi ha possibilitat de que hi hagi, bueno, algun ple també per el sorteig de les meses electorals del dia 26 de maig, però intentarem incloure-ho a l'ordre del dia d'algun ple ordinari i per tant no haver-ho de celebrar.
Perquè tampoc és res massa feixuc.
Res, vull dir, és un ple per fer el sorteig només. I també quedarà un ple posterior després de les eleccions municipals, abans de la constitució del nou ajuntament, que és el ple que diuen d'aprovació de les actes, que és el ple que s'han d'aprovar totes les actes que quedin pendents per deixar, diguem, el mandat doncs tancat. I finiquitat. Mm-hmm. Ben fet, diguem.
O sigui que això ja... Això ja fa baixada.
Sí, sí, sí. De fet, jo diria que des que vam fer l'aprovació definitiva del pressupost, doncs una mica ja veus que el mandat ara sí que s'acaba. I aquestes setmanes el que estem fent, sobretot, és anar repassant punt per punt de totes les polítiques i accions del pla de mandat per veure allò que queda pendent, si es pot mirar de fer una apartada final, diguem, no?, per acabar-ho de desenvolupar i deixar-ho completat, o com a mínim doncs bastant encetat. I evidentment el que doncs ja no pot ser, doncs no pot ser.
No. Què és el que no pot ser, per exemple? Mira, o el que no podrà ser?
Em venen dues coses al cap que precisament les hem estat comentant amb l'inspector de policia, perquè és una de les coses que és del nostre àmbit d'actuació, perquè les competències en l'àmbit de governació, de seguretat, no, aquest mandat no les vaig delegar en cap regidora i cap regidor. Hi ha dues qüestions, per exemple, en el nostre àmbit que quedaran pendents per fer i que no s'han pogut fer. Una és que vam voler reforçar la plantilla de la policia local amb agents de policia d'estiu, i no ho hem aconseguit. Malgrat es va fer la convocatòria l'any passat, el 2018, la convocatòria per volum de feina i volum i capacitat de treball va anar una mica tard, i es va convocar doncs, a mig estiu. Llavors ja teníem la voluntat de que es pogués allargar durant la tardor aquesta convocatòria de places temporals de reforç d'agents de policia, però tot i amb això es va presentar poquíssims aspirants, perquè suposo que molta gent va preferir doncs, presentar-se en altres llocs de treball, en altres convocatòries amb més estabilitat laboral de policia, que no per 3 o 4 mesos d'estiu. Per tant, això no va sortir. I una altra cosa que s'ha descartat és que volíem crear en aquest mandat un cos de voluntaris i voluntàries de protecció civil,
sí,
sobretot per donar reforç en cas d'emergències, en el cas dels esdeveniments que han fet moltíssims a Sitges. Ho vam iniciar, va anar a ple l'inici de la tramitació d'aquest cos i al final doncs, els mateixos voluntaris que ho impulsaven doncs, per diferents raons doncs, no van continuar impulsant-ho i l'Ajuntament tampoc no vam tenir la capacitat. I és una qüestió que acabarà el mandat i no haurem fet.
És allò que va començar tímidament per Carnaval o per Festa Major?
Sí, és allò.
Aquella provatura de si aquella hi havia prova. Voluntaris que volguessin, d'alguna manera?
Per l'àmbit de la protecció civil, sí, perquè sí. És a dir, no només cobririen de reforç en els grans esdeveniments que fem a Sitges, sinó que també en moments d'emergències, en moments de situacions de que realment necessites molt de suport als cossos de seguretat i d'emergències, doncs amb voluntaris, i no s'ha fet. per dir-ne dues,
d'aquelles
de l'àmbit de governació.
I una d'elles, estem de pega, eh? Perquè no es poden incorporar nous policies perquè hi ha totes les traves agudes i prevé des del punt de vista estatal, i quan en vols incorporar per reforçar l'estiu,
temporals,
aleshores resulta que no hi ha places perquè la gent no li crida prou l'atenció.
La gent no li crida l'atenció i no s'hi
presenta. No motiva prou. Sí. Tot és mal que mata.
Bé, mira la situació en què ens vam trobar, no?
Qui vingui es trobarà amb això.
Segur.
Amb la primera circumstància, ja no em refereixo tant als treballs temporals, amb la primera.
El consistori que surti de les eleccions municipals del proper 26 de maig, a Sitges i arreu del país, es trobarà amb aquestes normatives que no han canviat i que ens limiten moltíssim l'autonomia local. I que, a més, les normatives que també han anat sortint a posteriori, com la nova llei de contractació pública, el que faran és el mateix que ens està passant a nosaltres, alenteixen encara tot el procediment i tot és molt lent.
Per tant,
és a dir,
mica...
aquesta necessitat que moltes vegades hi ha de fer les coses, hem de comptar que aquest desig d'immediatesa, de resultats que volem per les coses, avui en dia no, és poc possible. És poc possible.
També és una paradoxa, eh? De què ens servirà tenir capacitat econòmica per afrontar determinades contingències si després, des d'un punt de vista administratiu, costa tant posar en marxa els processos?
Perquè tenim, ens hem dotat en aquest país, per mi erròniament, però d'un procediment administratiu tan complex, tan garantista, que és molt llarg. I el que fa és que les respostes que hem de donar a les necessitats que tenen els sitgetans i les sitgetanes, doncs triguen.
Us plantejo, a partir del que em dèieu, el que li varen preguntar a Lluís Mercè sobre aquest particular, i és que quan tu tens un procediment administratiu molt garantista que et fa trigar molt de temps a gestionar les coses, aleshores tu encara has de ser més previsor per avançar-te a tot això. Ens ho feia referència al contracte de neteja, en el sentit que l'Ajuntament hagués pogut preveure que el procés dura el temps que dura i que, per tant, aleshores és la casa la que s'ha d'avançar als esdeveniments perquè no l'agafi el procés ja a les acaballes de la concessió i que hagi de fer la pròrroga, etc. Hi ha alguna cosa d'això?
Evidentment, sí. Evidentment has de tenir una... Sapiguent que tot és molt més lent, has de tenir la suficient visió per avançar-te als fets i avançar-te en poder guanyar temps en aquest sentit, no?
L'heu tinguda?
Amb algunes coses sí, amb altres no. I després hi ha una qüestió que és molt, molt clara, el volum d'activitat i el volum de feina que genera la pròpia activitat de Sitges és tan gran que moltes vegades la capacitat de recursos que té l'Ajuntament doncs és més lenta, no és prou àgil, i això es nota, falten moltes mans. Jo sabeu que porto dos mandats dient-ho, que falten moltes mans a l'Ajuntament en molts departaments per poder donar resposta immediata o molt més ràpida.
En canvi, des d'un punt de vista de capacitat del ciutadà per emetre queixes, suggeriments, etc, les coses han millorat molt. És a dir, un ara pot formular una petició o una queixa d'una forma molt més ràpida, pot arribar molt més ràpidament al departament, però l'estructura de la casa no permet encara que això vagi ni de lluny amb la mateixa agilitat amb la qual es formula aquesta queixa.
L'estructura de la casa és pràcticament la mateixa en aquests 8 anys. Ha anat creixent molt poquet, però no és la mateixa d'en fa 15. Fa 15 hi havia més gent treballant a l'Ajuntament. Per tant, hi havia en aquest sentit més capacitat de poder anar absorbint i anar resolent els temes. Avui en dia sí que és veritat que la implementació que estem fent ara de l'administració electrònica fa que tot això s'alleugereixi una mica més. I que com mínim el procediment també quedi ben registrat, es pugui fer un seguiment en quin estat es troba cada projecte, cada petició, cada sol·licitud, però continuen faltant mans.
Això és el que ha causat en bona part aquesta sensació que poden tenir molts sitgetans de dir ara que hi ha diners, ara tot està costant molt de fer. Quan no n'hi havia, perquè no n'hi havia, i quan n'hi ha, perquè diguem-ne que hi ha hagut totes les possibilitats de fer coses de cop i aleshores la feina està a poder-les gestionar totes alhora.
Sí, i quan no hi havia diners costava el doble, perquè no es podien fer, perquè no hi havia diners i a més no hi havia capacitat per fer-les. És a dir, quan es podia fer alguna cosa tot era més lent, Ara hi ha diners per poder-les fer, però hi ha aquest procediment lent que s'ha de fer i s'ha de seguir. I a vegades sí que pots tenir previsió. Nosaltres cada any la Junta de Govern aprova a principis d'any totes les contractacions que es preveuen que es faran durant l'any. Les més importants, tots els contractes, en tots els àmbits dels serveis públics. però hi ha moltes vegades que surten coses imprevistes. Per exemple, les escales mecàniques n'és una. Les escales mecàniques, si haguessin funcionat bé, si haguessin sortit bones, per dir-ho d'una manera, i no haguessin sofert tots els actes vandàlics que han sofert, segurament no s'haurien hagut de canviar. I per tant es va haver d'actuar doncs, quan els tècnics es van dir escolta, això ja no es pot arreglar més. Vull dir,
hi ha data?
És millor. Si tot va bé, és que estan a punt, eh? Faltava una qüestió d'una peça amb una d'elles, una ja està acabada, l'altra faltava una qüestió d'una peça.
Portem la legislatura parlant de peces, ja, de totes les peces del món de les escales.
Com que això ve de l'altra banda del món, bueno, cada vegada que falta una peça, i a més, com que i amb l'empresa ja els hi hem dit no sé quantes vegades, vull dir, si tot va bé, teòricament aquesta setmana hauria d'estar resolt. Vull dir, espero que sí, perquè ja dic, una està acabada, completada, i l'altra li faltava això.
Heu posat sobre la taula una qüestió que ens porta també una reflexió de futur. O sigui, per una banda hi ha una casa que ha enxiquit la seva estructura, encara que hagi intentat optimitzar-la o millorar-la, per una altra banda hi ha cada vegada més necessitats ciutadanes i més demandes per part de la ciutadania, una caixa sanejada i una administració electrònica que permet que els ciutadans puguin cada vegada emetre més les seves queixes. I en més d'una ocasió en aquesta legislatura s'ha parlat de l'externalització de la municipalització, però clar, el marc legal gairebé fa que un ajuntament digui, mira, si no podem contractar policies, haurem d'anar a buscar seguretat privada. Si no podem, jo què sé, assumir determinats processos administratius, com ha passat amb les nòmines dels treballadors, hem d'anar a buscar una empresa externa que en gestioni això. O sigui que cada vegada entrenem en aquella paradoxa de dir, allò que podria fer l'Ajuntament, al final, ho hauran de fer empreses externes perquè la situació no permetrà assumir determinades coses.
La situació no, la normativa.
La normativa, sí.
És a dir, el món local està reivindicant, no el món local de Catalunya, de tot l'Estat, està reivindicant que d'una vegada per totes es liquidin aquestes lleis estatals que va fer el senyor Montoro i companyia, i que ens han trepitjat l'autonomia local, perquè capacitat econòmica ara n'hi ha per poder fer coses. Capacitat econòmica per poder municipalitzar determinats serveis prèviament estudiats i ben justificats, aquesta municipalització es podria fer per ampliar plantilles, per tenir més recursos humans als departaments que fa més falta, ho podríem fer, però no ens deixen. Per tant, aquí sempre ho he dit jo, que hi ha una qüestió ideològica. És a dir, el Partit Popular, quan aplica aquesta normativa i el que fa és que els ajuntaments no puguem gastar diners amb recursos humans propis ampliant les plantilles, el que en diem el capítol 1 del pressupost, però en canvi els mateixos diners ens els deixa gastar pel capítol 2 del pressupost, que vol dir contractes externs, és a dir, externalitzant els serveis. Un cas claríssim és el cas del fenomen del Top Manta, eh? No podem ampliar la plantilla municipal de la policia local, però sí que podem amb els mateixos diners contractar una empresa externa de seguretat privada, eh? Amb els mateixos diners. És una qüestió ideològica, eh? El Partit Popular,
diguem-ne, contravenint el que, diguem-ne, se sobreentén en una administració pública.
Sí, que més, insisteixo, és una qüestió ideològica. El Partit Popular en aquest sentit ha volgut primar en aquests anys l'empresa privada per damunt de l'empresa pública, per damunt de l'administració, la qual l'ha primat, no la deixa créixer quan té possibilitats de poder-ho fer, i per altra banda doncs ens deixa fer contractes externs. Hi ha una qüestió aquí també, ho dic, de lectura absolutament ideològica.
De tota manera, més d'un dirà, mira, però si no fos per Montoro, potser els ajuntaments tampoc s'haguessin salvat en molts casos.
Que calia fer un aprimament de l'administració en aquell moment? Calia. Que calia estalviar en aquell moment? Calia. Però el que s'hauria de fer és no fer el que es va fer abans amb els altres governs anteriors, inclús amb els governs socialistes, que és gastar i malgastar, eh? Durant molts anys, que per això vam anar a parar on vam anar a parar.
O sigui que us ha tocat administrar la misèria i quan heu tingut la riquesa, aleshores la feina ha estat que la maquinària funcioni per poder-la gestionar com cal.
Jo no parlaria en termes de misèria i de riquesa, perquè aquest ajuntament tampoc ha estat en una situació de misèria i de riquesa actualment, sinó que ha estat en una situació molt complexa, molt difícil a nivell financer, i ara es troba en una situació còmoda a nivell financer. Hem passat d'un extrem a l'altre, perquè dels gairebé 70 milions d'euros de deute i de dèficit a una situació actual de deute zero, doncs realment hi ha un pas enorme. Vull insistir en una qüestió, que hi ha algunes persones que ens han dit a vegades, bueno, de total, això és en Montoro que us ha obligat a tenir deute zero. No és cert, no és cert. Les lleis de l'Estat i del ministre Montoro ens van obligar a anar eixugant el deute, però la decisió de tenir deute zero ha estat una decisió del govern municipal de Sitges, perquè això ens permet ens permet fer moltes coses que abans no podíem fer i que si en algun moment ens hem de saltar la regla de la despesa, que és aquest, diguem, màxim...
Aquell famós tant per cent.
Aquest màxim que et deixa l'Estat per gastar, aplicant un pla econòmic financer que t'ho pot permetre el deute zero, tenim llibertat per invertir. I això és el que hem fet.
Aquestes alçades, en algun moment heu pensat si el govern va apretar massa amb el seu desig d'eixugar el més ràpid possible el deute?
Quin govern?
Ho sabeu?
El nostre no. El nostre no perquè ara tenim 18 milions d'euros al carrer en obres i inversions, comptant els dos romanents, el de l'any anterior i el de l'anterior, 9 milions i 9 milions, al voltant d'uns 18. Això no seria possible si n'hi hagués hagut el deute zero. Perquè en aquest moment ja no, el no deure cap diner, no deure cap cèntim d'euro als bancs en forma de crèdits, no tenim, no estem obligats en el romanent a fer reserves per pagar els bancs.
I per tant,
tots aquests diners poden sortir al carrer en les necessitats que hi ha. És que hi ha hagut tantes necessitats aquests anys que no s'han pogut cobrir, que ara és que mig poble està en obres. Per què? Perquè realment feia falta. I us preguntava quin govern, perquè el govern de l'Estat s'ha preocupat molt de que reduïssim els ajuntaments el deute, però no s'ha preocupat de reduir-los ells. I el deute de l'Estat en aquest moment continua sent estratosfèric. I per tant aquí tenim un problema molt gran.
Bueno, tot ha anat a parar als ajuntaments, no?
Tot.
Perquè la Generalitat li diu als ajuntaments paga'm tu l'escola, paga'm tu que puguis.
Tot. No és una bona política en aquest sentit. No és una bona política.
Tothom ha anat a picar el de baix.
Perquè les administracions més properes, que són les que més patim, perquè són les que hem de donar resposta, perquè per nosaltres els ciutadans no són un DNI, sinó que tenen noms i cognoms, o són de can no sé què o de can no sé quants, aleshores necessitem per la coneixença, la proximitat, saber el que pateixen les famílies, donar resposta contínuament.
Perquè
ens poden tractar d'aquesta manera.
Amb la Generalitat també complert d'aquella manera, no?
Bé,
perquè
Generalitat...
és clar, el CAP continua tancat, l'Ajuntament ha hagut d'avançar diners de les llars d'infants que la Generalitat encara no li ha tornat.
I la Diputació,
l'escola, la nova escola, la pagada a la meitat, l'Ajuntament, vaja, en fi.
La Generalitat és prou conegut per tots que està ofegada a nivell financer, tot i que ara està en una situació en mica millor, i aquest escanyament que també té a les finances de Catalunya, doncs es nota el dia a dia.
Començo una vegada més agafant les paraules de l'alcalde al principi. L'OAC està patint una reestructuració,
sí.
I suposo que seria bo també explicar-la en detall, perquè ha estat una d'aquelles qüestions que han aparegut molt sovint en plens municipals, a les xarxes socials. Ara l'OAC està tancada alguns caps de setmana d'aquest mes de febrer i a principis del mes de març. Com es vol reestructurar l'OAC?
Aquí hi ha hagut dues coses. Una és la implementació de l'administració electrònica, està costant, lògicament, és no només un canvi, diguem, tecnològic, sinó que també és un canvi a nivell cultural, perquè ens hem d'acostumar, doncs, que ara, a partir d'ara, totes les gestions es faran en línia, es faran de manera electrònica, des d'una instància més senzilla fins a qualsevol projecte expedient, no? I això està costant.
És cert que hi ha persones que porten molt de temps esperant respostes i no les tenen encara?
Sí, és cert. I per tant, això està, com deia, està costant a nivell intern, a nivell de plantilla de treballadors, lògicament, perquè és una nova manera de treballar, i també a nivell extern, a nivell de la relació de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb els ciutadans i ciutadanes, no?, que ens hem d'adaptar a aquesta nova manera de treballar. Per aquesta banda, una qüestió. I l'altra és que s'ha acumulat justament baixes mèdiques, s'han ajuntat, o sigui, van ser 4 persones a la vegada, i hem hagut de fer uns tancaments, inclús l'oficina també d'atenció al ciutadà de les botigues ha hagut de tancar i no obrirà fins tot el mes de febrer, no obrirà, perquè hem hagut de reordenar el servei per poder donar una mica de millor qualitat, doncs, amb el servei general, no? Bàsicament ha estat això, s'han ajuntat les dues coses, igual que també va haver unes petites avaries de connexió amb línia fa uns dies, derivades de l'implantació de l'administració electrònica i avaries pròpies que poden passar de vegades, no? I tot plegat ha fet que s'ha ajuntat tot, no? Però vaja, superades, diguem, les baixes mèdiques,
entre recursos humans i l'OAC,
sí.
Portat de baixes,
però dic, superades les baixes mèdiques, que és una qüestió més de grips i d'aquestes qüestions més d'aquesta època de l'any, els canvis que s'està fent a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà seran per donar un millor servei, més ràpid, més àgil, més eficient i amb millors resultats, que és el que volem.
Què pot dir l'alcalde als treballadors que es van pronunciar al darrer ple municipal sobre allò que està pendent i que abans del 31 de desembre de l'any passat no es va poder resoldre i que ara s'està intentant resoldre?
que bàsicament comparteixo l'opinió que van expressar, sobretot l'àmbit de que la nòmina és la nòmina i s'ha de pagar en temps i forma, com ha de ser. Per tant, tots aquests aspectes en general, diguem, que van quedar pendents de pagament del 31 abans del 31 de desembre i que formen part, evidentment, com dic, de la nòmina, doncs no s'hauria d'haver produït, s'haurien d'haver pagat. Es van acumular una sèrie de circumstàncies, també amb baixes mèdiques, a la vegada, en el Departament de Recursos Humans, que va fer que no es pogués fer el dia 31, i ara es van adoptar uns acords, ens vam reunir amb els representants dels treballadors perquè abans del 31 de març doncs, es pugui fer tots els pagaments que pertoquen. Estic parlant dels que afecten en general a la majoria de la plantilla. Qüestions més individualitzades es tracten de manera més individualitzada.
Ens va donar la sensació, o almenys en la interpretació de les paraules de la regidora Carme Mirall, també durant el ple municipal a l'entorn d'aquesta qüestió, que venia a dir, si fa o no fa, que responsabilitzar estrictament recursos humans d'aquesta situació era injust i que aquí més d'un havia d'assumir part de la gestió de tot això en el futur. Ho venia a dir com, no sé si dir, aquell posicionament de transversalitat amb un cert, no sé si dir, esperit crític en la seva intervenció. És així?
Bé, és que la nòmina no només és responsabilitat de recursos humans, la nòmina recursos humans la tramita, però després evidentment s'ha de fiscalitzar pels serveis de la intervenció general, ha de pagar la tresoreria municipal, per dir dos exemples més, és a dir, no és una qüestió que surti exclusivament i s'iniciï i s'acabi fins que el treballador o la treballadora cobra la nòmina al Departament de Recursos Humans. Hi ha més departaments implicats i efectivament això és un circuit. És un circuit que ha de funcionar bé i que de vegades, doncs, per acumulació de feina, per exemple, a Intervenció General hi havia un moment que tenia 30 expedients per resoldre, per fiscalitzar. Hi havia una acumulació de feina, pel que dèiem, perquè falten mans. I, doncs bé, hi va un moment d'un cert bloqueig, també, perquè s'ajuntaven totes a seguit, no només les nòmines, sinó també projectes que s'han de tirar endavant, que tots tenen la seva emergència, la seva necessitat. Bé, i arriba un moment que la regidora va fer aquesta reflexió de dir, escolta, no tot és culpa de recursos humans, perquè aquest circuit és molt ampli i implica molts altres departaments. I és cert, és així.
Més enllà de la contractació d'externs, que us escolti, vol pensar, si és que pot funcionar així, bé, doncs si falten mans a un departament o si falta algú que faci determinades tramitacions que més o menys siguin, no sé si dic, comunes en l'àmbit administratiu, doncs bé, juntament vés a un departament, digues, escolta'm, qui de vosaltres podria reforçar en un determinat moment això, o determinada àrea, o determinat procés? Això es podria fer?
Sí, sí, sí. De fet, de gerència també va fer una planificació juntament amb els directors, amb les direccions de les àrees de l'Ajuntament, en la qual s'ha fet una lleugera reestructuració per donar aquests suports, i més enllà també del suport extern. També és cert que ara s'incorporen a l'Ajuntament alguns tècnics, diguem, de l'administració general, advocat, arquitecte, enginyer, que una mica per anar incorporant, perquè encara no tenim la capacitat de poder contractar tot allò que necessitem, perquè l'Estat no ens deixa, però sí que ens comencen a deixar a contractar en aquells àmbits on està molt ben justificat la necessitat de tenir un lloc de treball més. I per tant ara ho estem començant a fer, amb el desig de que puguem reforçar aquells departaments que fa més falta.
És a dir, ara l'Ajuntament pot contractar personal sempre i quan ho justifiqui
i l'Estat ho autoritzi.
I l'Estat ho autoritzi, a partir de la justificació, està clar. És a dir, que s'ha de fer una justificació d'aquelles de festa major, d'enciclopèdia.
Sí, que en el cas de la policia local no ens ha
servit. No ha servit de res. Però en principi valdria el mateix per la policia local i per la resta de treballadors municipals. Ha d'acabar aquesta legislatura amb, suposo, poder avançar en la tramitació de tot el que és la promoció de pisos públics.
Sí. De fet, el resultat del ple extraordinari que hi va haver el 17 de gener, sembla que era, hi ha aquest encàrrec, és a dir, hi ha unanimitat del ple de l'Ajuntament de Sitges, el que vam dir en aquell moment el pacte per l'habitatge públic, unanimitat del ple per doncs d'aquí a final de mandat deixar, diguem, ben iniciat i ben impulsat tot el que és les promocions d'habitatge de protecció oficial en els criteris que va decidir, que es van consensuar amb tots els grups polítics, que són sobretot dos. Tots els pisos de protecció social que es facin a Sitges en els propers anys han de ser de lloguer, no de venda, de lloguer. I l'Ajuntament, a més, no pot perdre la titularitat de la finca ni dels pisos. És a dir, l'Ajuntament pot fer una promoció pròpia, amb un solar propi, pagat, construït tot per l'Ajuntament, i fent de gestor dels lloguers l'Ajuntament, o pot optar per encarregar-li amb un tercer, encarregar-li amb una empresa privada. Però l'Ajuntament no pot perdre la titularitat, és a dir, la propietat del solar, de la finca, i evidentment de la titularitat del conjunt dels pisos. X anys ho gestionaria una empresa privada, però sempre l'Ajuntament en seria el titular. És a dir, no tornar a repetir l'operació que es va fer amb els pisos de la Plana Est i del carrer Rita Benaprés a Pinsbens, amb l'obra social de la Caixa.
L'Ajuntament no hi té res a veure, ja, amb aquells pisos?
Res.
Absolutament res?
Res. Simplement som l'Ajuntament, el municipi, on sí, estan ubicats.
Sí, i ja està. I com quan, qualsevol altre pis de qualsevol altra propietat.
I quan hi ha alguna qüestió que hi afecta i que moltes vegades doncs, els seus llogaters recorren a l'Ajuntament perquè se senten desatesos per l'obra social de la Caixa, doncs, evidentment fem de... L'únic que podem fer és d'intermediaris, no? Però res més. Això no volem que es torni a repetir.
Dues qüestions a partir d'aquí. Ho retreien en aquell ple municipal, precisament, que tot ha anat molt tard. Aquesta qüestió tenint en compte que també els mateixos representants polítics assenyalaven que ha estat una urgència veritable aquest assumpte de la vivenda social a Sitges, tenint en compte com està tot. Això no podia haver anat una mica més d'hora?
Segur que podia haver anat més d'hora, tot podia haver anat més d'hora, però és el que dèiem, tenim les mans que tenim, tenim molts projectes, moltes demandes ciutadanes en molts àmbits i moltes vegades les emergències cremen per sobre de les urgències i al revés, i eren els que eren. Vull dir, en l'àmbit de l'habitatge públic es va recordar tot el procediment que s'ha fet durant aquest mandat. Clar, primer vam tenir que aprovar el Pla Local de l'Habitatge, d'allà es van derivar una sèrie d'accions. Després es va crear uns comitès estratègics amb tots els grups polítics per determinar els criteris que havien de tenir. Es va fer una prospecció en l'àmbit de les empreses per si es presentarien per poder fer aquestes promocions i quins condicionants podrien posar sobre la taula. Es va anar fent tot un seguit de passos fins que ara s'ha arribat doncs, aquesta aprovació del ple d'aquests dos encàrrecs, una promoció 100% pública que faria l'Ajuntament i una promoció de col·laboració públic-privada que, tot i que l'Ajuntament sigui el titular del solar, l'encarregaria amb una empresa externa. No?
A meitat i meitat d'aquests 72 primers habitatges?
Podrien ser en total uns 200, però s'ha de determinar encara amb els plecs de clàusules. Això hi ha l'encàrrec de que el ple va fer l'encàrrec que la Junta de Govern, el Govern, aprovi aquestes dues convocatòries.
És a dir, hi hauria la possibilitat que en aquesta primera tongada no n'entressin els 72, sinó que n'entressin més d'habitatges?
Sí, podria ser-ho.
Fins a 200?
No ho sé. Podríem voltar aquesta xifra, però podrien ser molts menys o molts més. No està determinat perquè en aquest moment estan redactant els
plecs. Però en qualsevol cas, de 72 en amunt.
Sí. Estan redactant com els plecs per veure diguem quins seran els solars triats per poder-ho fer i quants habitatges hi caben en aquests solars.
Perquè un solar està clar, o un solar està clar que eren el que es deien o que toquen la carretera de Ribes,
sí.
Aquests eren, diguem-ne, els primers, els que ja tothom té al cap, i ara hi hauria la possibilitat que en altres solars del desenvolupament de la Plana i Santa Bàrbara, que ja estan destinats a vivenda pública, també es pogués començar.
Clar, és que hem de pensar sobretot en això, que a Sitges hi ha aquesta necessitat d'emergència habitacional, que es diu, és a dir, d'habitatge, necessitat d'habitatge assequible per a les persones i d'habitatge social, d'habitatge públic, però l'Ajuntament no el podia fer abans perquè no tenia solars per fer-los. No en tenia. I hem hagut d'esperar a que es desenvolupés el barri de la Plana i Santa Bàrbara per rebre aquests solars, perquè a més pots tenir solars, però si no tens carrers, no tens clavegram, no tens els serveis passats, no tens la llum, no serveix de res tenir un solar, perquè no hi pots fer res encara, vull dir de manera immediata. Per tant, ens hem hagut d'esperar que estigués desenvolupat, recepcionat l'obra i entregada perquè poguéssim tenir aquests solars, i això ens vam anar al 2016.
Paradoxes de la vida també.
El 2016.
Has d'esperar que vingui l'inversor molt de diner per poder fer pisos per la gent que no en té.
Ves, perquè l'Ajuntament es va vendre en el seu dia tot el patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge. Se'l va vendre. Els governs socialistes se'l van vendre. I no en teníem. I paradoxes de la vida, hem hagut d'esperar que Sitges creixés encara més al barri de la Plana i Santa Bàrbara per poder tenir solars per fer habitatge públic, perquè els sitgetans no marxin. És així.
Bé, sempre us poden dir, però almenys hi va haver pisos.
Sí, però no els controlem. No tenim cap control sobre aquests pisos. Inclús quan tenim emergències socials, hem de negociar. I sempre dependrà d'un privat. En aquest cas, de l'obra social de la Caixa o d'un banc.
Sitges s'està encarint.
Ja fa anys que s'està encarint, fa molts anys. Sitges sempre ha estat car, no és cap novetat. Les estadístiques ho diuen de fa molts i molts anys i això dona moltes dificultats, dona moltes dificultats. I realment l'Ajuntament en aquest sentit les percep, les nota, no només a nivell d'habitatge, sinó també amb el dia a dia. Aquests últims anys els serveis socials han tingut moltíssima més feina per atendre famílies en què no es trobaven en una situació d'extrema pobresa o d'una situació greu, sinó en una situació inclús amb feina i amb nòmines, les famílies, però que els hi costava arribar a final de mes, o que els hi costa. I per tant, en aquest sentit, l'àmbit d'ajuts de la regidoria de benestar i família ha crescut, i en aquest sentit la regidora Mireia Rossell ha fet una gran tasca, perquè ha sigut molt sensible a detectar totes aquestes qüestions que també tot l'equip professional de serveis socials ha vist, i s'han ampliat els ajuts i les polítiques en aquest sentit, sobretot a nivell preventiu.
Ara anirem una mica per aquí, perquè també òbviament el Sitges del futur serà un Sitges amb gent més gran, i ja ho és ara, ho serà més. Més d'un, llegint el que comentaven els diaris la setmana passada sobre totes aquelles persones que en algun moment de la seva vida, sobretot una determinada edat, esperaven una plaça en una residència i ni pagant ni no pagant hi havia la plaça a la residència, Sitges es trobarà amb això.
Sí, Sitges es trobarà... Mira, precisament el Pla Local de l'Habitatge fa una prospecció demogràfica de com serà el Sitges dels propers anys, i això és el que indica. Que per tant ens diu, les promocions d'habitatge públic que feu no només les hauríeu de fer pensant en els joves, també les hauríeu de fer pensant en les persones grans i en les persones de mitjana edat. Per què? Perquè és la tendència demogràfica de Sitges.
Perquè per tant, diguem, moltes persones grans arriben a la residència perquè han pogut vendre la casa on vivien, perquè si no amb una pensió no es paga una residència.
També, sí, sí. En aquest sentit, el que deia, en l'àmbit dels ajuts... La regidoria de benestar i família en aquest mandat ha creat uns ajuts especials per a aquelles persones que tenen una pensió no contributiva, i l'Ajuntament els dona anualment un ajut d'un sol cop, diguem, doncs que els ajuda en aquest sentit, i que és un complement, no? Per això, perquè estem notant que cada vegada tenim gent més gran, persones més grans, i els recursos limitats, i moltes vegades és el que diem, amb una pensió doncs no arriben i necessiten doncs que algú més els hi pugui fer aquest ajut, aquest acompanyament, i l'Ajuntament ho ha de fer, això.
Us incorporo aquí una pregunta que havia fet el grup de Ciutadans en algun ple municipal sobre l'hospital i sobre algunes, no sé si dic queixes o reflexions sobre si l'atenció era millorable o si s'havia d'augmentar, no sé si un nombre de persones a la plantilla, o si d'alguna manera a l'hospital hi ha hagut també un cert replantejament en l'atenció.
Bé, l'hospital estan ara fent un canvi en la pròpia gestió de la residència, en el sentit de que fan una atenció cada vegada més individualitzada, més adequada al resident o la resident, i amb acompanyament de la família. En aquest sentit estan fent, diguem, una nova manera de treballar. Sempre, com dèiem, faltaran mans, evidentment, sempre podria haver-hi molta més plantilla, però les reflexions que havia fet el grup de Ciutadans no anaven tant per aquí com per les obres que s'havien fet, perquè s'havien fet unes obres d'ampliació d'habitacions, on abans hi havia hagut un antic gimnàs, doncs ara es van guanyar amb habitacions, perquè cada vegada hi ha més demanda. I la llista d'espera per poder entrar de resident a l'Hospital de Sitges no baixa, al contrari, augmenta. I per tant, doncs...
Estem en les mateixes.
Es percep aquesta necessitat, i mentre es pugui, doncs l'hospital també aquesta vocació, sense ser-ho, però de servei públic, ja dic sense ser-ho perquè és una fundació privada tutelada per l'Ajuntament, doncs lògicament doncs, hi vol donar resposta.
Singular també perquè en el pla d'equipaments no hi consta, o no sé si en algun moment algú ha plantejat una residència per la gent gran?
No hi surt, perquè se suposa que la detecció de les actuals que estan prestant el servei poden ser suficients amb les places concertades, perquè les que existeixen, que no n'hi ha cap de pública, totes són privades i concertades, perquè l'hospital és una fundació privada, tenen places concertades amb la Generalitat, i per tant fan aquesta funció dintre del sistema públic. Tampoc hi surten equipaments privats que hi ha en el municipi, en el pla d'equipaments, i que hi són, i que fa més de 100 anys que hi són, però no surten. Per què? Perquè són privats. Només sortien al pla d'equipaments els que són o han de ser 100% públics.
Anem per un concertat que segurament pot ser notícia en els propers anys. És, òbviament, l'Escola Pia. l'escola ja ha decidit apostar per el projecte de la nova escola, què ha de fer l'Ajuntament a partir d'ara? I a partir d'aquesta perspectiva que s'obre, que feia tants anys que estava allò romanent en algun lloc o altre, i ara, vaja, et dona la sensació que es pot arribar a desbloquejar aquesta qüestió.
Jo diria que ara hi ha dues situacions d'acord. Una més interna d'Escola Pia, a nivell de la fundació, que no ara Associació Cultural, que és fundació, en què han fet un procés intern en el qual han fet aquesta aposta de trasllat de l'escola amb un nou edifici, i l'altra, que ara hi ha un consens municipal sobre si s'ha de fer aquest trasllat, i depèn d'un solar públic, a on podria anar, perquè el pla d'equipaments va dibuixar a on podria anar, que és en els terrenys del nou barri de la Plana i Santa Bàrbara. Per tant, a partir d'aquests dos consensos o d'aquests dos acords, ara s'ha d'articular administrativament, jurídicament, financerament, que és el més complex de vegades, com es fa aquest trasllat. I per tant, amb l'Escola Pia, amb la Fundació, més ben dit, amb la Fundació Cultural de Sitges, els hi hem transmès, feu la petició a l'Ajuntament de que voldríeu fer aquest trasllat en un solar públic i què oferiu per l'interès públic a canvi. No? I evidentment a partir d'aquí doncs, es podrà parlar i articular com es pogués fer aquest trasllat.
Com que a ningú se li escapa que el que es pot oferir, que és, òbviament, el patrimoni actual de la fundació de l'Escola Pia, l'edifici de la carretera, com preveu o com creu l'alcalde que podria ser el futur d'aquell edifici?
Pot ser moltes coses. Jo sempre dic que és un edifici que, com que és un aulari, és a dir, està tot compartimentat amb aules perquè és una escola, doncs a partir d'aquí, sense fer massa transformació, pot servir per moltes coses. Des d'un edifici per usos que continuïn sent educatius, entenguis, no ho sé, un centre de formació destinat a un col·lectiu de persones o un altre, o amb especialitats artístiques o musicals, fins a un propi un edifici administratiu de dependències municipals, pot ser moltes coses. Pot ser un hotel d'entitats, pot ser la seu de l'Escola Municipal de Música, pot ser la seu d'algun equipament educatiu municipal que faci falta, des d'una llar d'infants nova, etc. Pot ser moltes, moltes coses, perquè la seva compartimentació ho permet.
Hem arribat a això, però m'he saltat una part del debat. L'alcalde creu que això pot ser bo per al municipi, davant d'aquells que diuen bé, això és un acord amb un privat, etc., de cedir terreny.
És un acord amb un privat, però com tants altres acords. O és que algú creu que l'acord que tenim amb les entitats centenàries de Sitges no és un bon acord per Sitges? Clar que ho és. És simplement ajuntar actius, ajuntar valors, compartir-los i, sobretot, esdevenir-los en públics, al servei de l'interès públic. I, per tant, nosaltres creiem que aquí pot haver una operació també al servei de l'interès públic, perquè si fem un intercanvi de solars, un intercanvi d'usos, el poble de Sitges hi ha de guanyar, si no, ja no ho faríem, i per tant creiem que hi pot guanyar.
Qui vingui de resoldre definitivament la situació del Club Natació?
Aquesta és la mateixa situació, és a dir, la resolució que espero que sigui abans de final de mandat, i aquest és l'encàrrec que hem fet als serveis tècnics municipals,
és una d'aquelles... Tancar-ho abans de final de mandat?
És una d'aquelles qüestions que diem, no?, que ens agradaria...
Que ha travessat els 8 anys de les dues legislatures.
Que ve del 2010, sí. I que ens agradaria que abans de que acabi el mandat, en un d'aquests plens que queden...
Es pugui resoldre això.
Es pugui resoldre o deixar d'iniciar la resolució definitiva.
Perquè com es resol això?
Bé,
si és que ja hi ha més o menys un criteri per la sortida.
Els equips jurídics encara estan acabant de debatre-ho, però el que deia, ha de primar l'interès públic, és a dir, la resolució de la dissolució definitiva del Consorci de Documentació és que si l'Ajuntament ha de posar diners per acabar de pagar la hipoteca, evidentment la titularitat de totes aquelles instal·lacions ha de ser pública i s'ha de posar al servei públic. Això està claríssim. I a la vegada ha d'anar lligat amb una solució de continuïtat, diguem, de funcionament per un club històric com és el Club Natació, que a més està declarat d'interès públic.
Per tant, un equipament públic en conveni amb una entitat.
Per exemple.
Pot com ser el cas del Palau del Rimor amb l'agrupació o com 50.000 coses.
Pot ser una solució.
Haurà trigat aquesta també.
Molta, perquè és molt complexa, perquè estem parlant de 3 milions i mig d'euros. És molt complexa la seva resolució.
Anant a l'altra piscina, les pistes de pàdel han resolt alguna cosa?
És una de les parts que estan contribuint a resoldre-ho. Evidentment no és l'única. Jo sempre dic que la més grossa va ser la quitança d'1 milió d'euros per totes les parts. Davant del deute que tenia l'empresa que gestiona la piscina municipal, aquella quitança que hi va haver del banc, perdona, un milió d'euros, i cadascú perdonava un milió d'euros del deute, allò va ser el més gros. Evidentment hi ha hagut moltes més coses, com reestructuracions internes de funcionament, en el sentit de, per exemple, de menys de gasto de despesa de llum, etc. Però el pàdel és una part.
Una part. Us esperàveu més del pàdel?
No ho sé, perquè hi ha moments que em diuen que té molta utilització, hi ha moments que de l'any que en té menys, per exemple l'estiu va ser poca la utilització, perquè clar, amb aquell bat de sol que cau allà, és que qualsevol hi va jugar a bat a les 3 de la tarda, no?
Per quedar-se estiu.
Exacte, en canvi, doncs els vespres n'hi ha més. Bé, és una oferta més de l'activitat esportiva que es fa a la piscina municipal, com de les altres, no? Fixeu-vos que les instal·lacions avui en dia, tant públiques privades, en general, doncs l'activitat del pàdel és una d'elles.
El rugby estarà a punt?
Esperem, perquè ara el rugby doncs sortirà la licitació del camp i espero doncs que es pugui començar a construir doncs el més aviat possible en els propers mesos.
Suposo que la clau d'això està en renegociar amb la propietat.
Sí, sí, probablement
si poden estar-se una miqueta més
allà. Si no arribem doncs a la data, evidentment utilitzarem tots els canals que a les nostres mans, com hem fet fins ara, per renegociar doncs que el rugby es pugui quedar uns mesos més en el camp de Santa Bàrbara, que ja veieu que van dir, van d'estar obrint carrers.
És per això. Està, allò doncs és com la Gàlia d'Astèrix,
sí,
quasi.
Sí, exacte,
eh?
No? Perquè fins que el nou camp estigui construït, que també ens diuen que tampoc és tan complexa, perquè estem parlant d'un camp que no és un estadi enorme, vull dir, és un camp de rugby amb graderia, amb els vestuaris, amb les instal·lacions, però tampoc és tan complexa la seva construcció.
I abans no acabi la legislatura, ha de quedar afermada l'empresa del contracte de neteja?
Aquest és l'objectiu i la voluntat. Ara, en aquest moment, s'està fent, ja em van dir que es porta fet el 80% de la valoració tècnica de les ofertes. S'han presentat 4 empreses i en aquest moment...
Entre les 4, l'actual?
Sí. Doncs, en aquest moment doncs, està...
Alguna d'estrangera? Ho pregunto per la curiositat de com que aquest contracte anava a la Unió Europea també, com ens va dir l'alcalde, pel muntant
diria
de diners,
no.
Si podia presentar alguna empresa allò, alguna
de fora de l'estat.
De fora de l'estat.
Diria que no, però ara no... Clar, no em sé...
No, una altra cosa és que hi hagi una empresa d'aquí que tingui participació de fora. Però,
exacte,
però,
no, potser dic
que també podria ser,
potser pels accionistes...
D'acord,
no
però diguem-ne, fins on arriba el coneixement, les empreses són d'aquí i una d'elles és l'actual empresa.
Sí. I ara s'està fent la valoració tècnica del que han dit, que les ofertes que ha fet cadascuna d'elles estaven al 80% de la valoració, o sigui que l'últim dia que m'ho van explicar, per tant...
Ningú no impugna res fins
de
ara?
De moment no. Toquem fusta, de moment no. Esperem que...
O sigui que, si ningú no ha impugnat res i estem a inicis del mes de febrer...
Anem sobre el temps previst, aquesta primavera hauria d'entrar en vigor el nou contracte, Per tant, de moment anem sobre temps.
A punt.
Però per si un cas, torno a tocar fusta.
A punt de ser a les 11, arriba Carnaval.
Sí.
Molt tranquil està tot, no?
Sí, sí. Sí, sí, me n'alegro moltíssim, perquè aquests 8 anys al Carnaval hem viscut moments molt convulsos.
També per fer una història, eh?
Previs i posteriors, degut als canvis que la festa, jo diria que una mica per la situació doncs, de la seguretat, necessitava. I han estat canvis que han costat moltíssim, i els hem hagut d'anar assumint entre tots i anar provant, que hem fet proves que no van funcionar gens, hem fet proves que han funcionat més, hem fet proves que ni fu ni fa, vull dir. I ara hem trobat doncs, un model, després de parlar molt i debatre molt, i també enfadar-nos molt a vegades, alguna discussió hi ha hagut, amb una situació que jo crec que tots estem més o menys doncs, adaptats i contents, i per tant que tinguem les portes d'un carnaval doncs, tranquil, doncs ho celebro, m'agrada, la veritat.
En 10 segons, la reina ho retiro, bé?
La reina ho retiro, ja tocava.
Ja tocava.
Ja tocava i molt contents.
Alcalde, gràcies.
A vosaltres.
Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.